L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
A tothom li semblaria estrany, i menys en aquest temps, que el Club Esportiu Sabadell marqués un gol a la Creu Alta i el públic no mostrés el seu entusiasme. Doncs això passa moltes vegades amb la música simfònica, a saber, música destinada a ser ballada és escoltada en un silenci religiós per un públic immòbil en la penombra dels auditoris. Música que convida al moviment i, en alguns casos, a l'entusiasme. Avui, amb el suport coreogràfic de Rocío García, el control tècnic, música per a ballar a l'espia de Mahler. L'origen de la dansa i de la música es resumeix en un gest, el que ara us convido que feu. Si esteu sols, agafeu la vostra mà dreta i depositeu-la amb delicadesa damunt el costat esquerre del vostre pit. Si teniu companyia i li teniu prou confiança, que cadascú de vosaltres agafi amb delicadesa el canell de l'altre. Si ho heu fet bé, haureu de sentir ara aquest so percudint contra els vostres dits. En aquest ritme orgànic, anunci de vida, hi trobem la llavor de la que neixen la música i amb ella la dansa. En el món occidental, els grecs foren els primers que atorgaren a la dansa la categoria d'art dedicant-li una musa, Terpsícore, que algunes fonts consideren com la mare de totes les sirenes. Händel la dibuixà fa quasi 3 segles amb aquesta música que ara ens retrata la Concert Royal Orchestra coreografiada per la batuta de James Richman. Inspirats per la musa de la dansa, Terpsícore, obrim el catàleg de danses d'avui amb la que el compositor i teòric anglès Thomas Morley, contemporani de Shakespeare, definia així. Obrim cometes. Dansa molt pesada, fidel exponent de la naturalesa del poble el nom de la qual duia i que es balla sense fer moviments extraordinaris. Tanquem cometes. Amb el temps i gràcies al contacte amb França, país on la dansa adquirí un estatus preferent, aquesta dansa pesada i aspra es va endolcir, donant com a resultat meravelles com la que ara escoltarem. Per qui vulgui ballar-la, ha d'agafar les mans de la persona que tingui al costat i girar al voltant d'aquestes notes que ara comencen a sonar com a petons en els llavis d'en Manuel Paut. I gireu, gireu, gireu. Thank you. el solista de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, Emmanuel Pau, ens acaba de caronar amb un fragment de la partita per a flauta sola de Johann Sebastian Bach. I la dansa que ha interpretat, tan pesada en el seu origen i tan lleugera en el seu final, és una alemanda, com aquesta altra. Com el seu nom ja ens anuncia, l'alemanda és una dansa originària d'Alemanya que va néixer quadrada i pesada, fidel exponent de la naturalesa del poble, com ens informava Thomas Morley. El cas és que l'alemanda és la primera dansa que sona després de la introducció de l'obertura en aquella forma musical instrumental que anomenem suite, que viu la seva adolescència en el crepuscle del Renaixement, arriba la majoria d'edat en el barroc i mor de vella en els braços dels primers compositors del classicisme. Això sí, ens deixarà una filla molt longeva, la sonata. Per dir-ho ràpid, la suite és com la Comunitat Europea de les Danses, doncs la seva arquitectura la dissenyen danses de diferents pobles del nostre continent. Això sí, com en la vida real, l'alemanda, és a dir, l'Alemanya al capdavant de tot, imposant les polítiques d'austeritat que ens han estat a punt de deixar en un quadrat i pesat rigor mortis. Llàstima que ara no hi hagi cap Martín Maré com el que sona rere meu en les mans de Jordi Savall que alleugeri el seu poder. No, no tenim cap Martin Maré que endolci l'aspre alemanda, però sí un altre francès contemporani que l'ha americanitzat, el Jacques Lussier, que connecta el passat de l'alemanda entesa per Johann Sebastian Bach amb el present i no tan present del jazz. En fem un tast, així.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
L'Allemande és un dels quatre pilars sobre el que es vesteix l'edifici de la suite. Descobrim ara la segona columna, el segon tipus de dansa, o dit d'una altra manera, com un músic xinès ens guia fins a Itàlia i França a través d'un compositor alemany. Més intercultural no puc ser. Violoncel·lista xinès Yo Yo Ma interpretava una dansa de la suite número 1 de Johann Sebastian Bach, una dansa de Pol Sternari que convida a córrer, d'aquí el seu nom, Courant. Tot i que França l'adoptà amb gran èxit, omplint-la de genuflexions, la Courant, dansa més veloç que l'Allemande, va néixer a Itàlia, més accelerada, la Corrente, com aquesta del compositor espanyol del segle XVII, Bartolomé Selma i Valverde. Correu, correu i no us perdeu el seu gust a natura verge i a declaració d'innocència. Un paradís perdut. La Courante o Corrente es balla lliscant els peus pel terra, en francès, pas à glisser. Dues passes curtes i una llarga, dues passes curtes i una llarga. Això no sona massa barroc, oi? En els nostres temps, un dels artistes més celebrats de la música pop va inventar el seu propi pas à glisser, com el que proposava la Courante de la suite. Corria l'any 1986 i sota el tema Billie Jean, Michael Jackson creava el lliscament de peus més imitat de la història. un pa glissé sota pols binari i que ens ha de fer adonar-nos com el ritme és un cor obert en la música moderna clàssica i no tan clàssica. Després de la dansa alemanya, alemanda i l'italiana corrente amb el seu clon francès Cuanta, el tercer pilar de la suite és la sarabanda, que està traient el cap en les mans de la violinista Victoria Mulova. Els orígens de la sarabanda no són gaire clars. Uns experts diuen que té sang àrab i que deriva del mot persa serban, que defineix una mena de cinta que duien les noies al cap. Altres experts, però, sostenen que és una dansa espanyola que prové de la paraula sarau. El cas és que la sarabanda va acabar sent prohibida a Espanya per reial decret el 3 d'agost del 1583, sota pena per a qui la ballés de 200 assots i 6 anys de galeres per als homes i desterrament del regne per a les dones. I és que era considerada com un ball obscè. Si no ha sonat així de provocadora en les mans de Victòria Mulova, es deu a que quan la sarabanda emigrà a la cort reial de França adquirí un perfil solemne i seriós. Però en origen, el sarau de la sarabanda sonava això, a sarau, ballant-se amb cascabells als peus i castanyoles a les mans, com així ho va fer el cardenal Richelieu per guanyar-se els favors d'Anna d'Àustria i com ara ens ho recorden Cristina Pluar i el conjunt arpeggiata amb aquest tema titulat La folia d'Espanya, una sarabanda molt particular i molt indicada pels temps que vivim, sobretot per animar la teva parella de ball. Som-hi amb el sarau. De fet, aquest tema de la sarabanda La folia d'Espanya és probablement un dels més versionats de la història de la música. La folia d'Espanya, tot i dir-se així, és un tema d'autoria desconeguda que sembla haver nascut a Portugal al segle XV i des d'aleshores ha estat passant de mà en mà, de compositor en compositor, que han anat creant la seva pròpia versió de la peça. N'escoltem una mostra, començant pel tema prop de l'original, interpretat per Jordi Savall, fins a arribar a les variacions que han anat fent Rachmaninoff, passant pel barroc d'Arcangelo Corelli i el contemporani Carl Jenkins. Segueix el sarau de la sarabanda, La folia d'Espanya mix, per a tornar-se boig. Thank you.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Més enllà de la transfiguració de la suite en la forma sonata, la sarabanda com a dansa ha sobreviscut al pas del temps, arribant al segle XX amb aquesta energia. Tan enèrgica com enyoradissa i sentimental, trobem la sarabanda instal·lada en la sinfonia més simple mai composta, la Sample Symphony del compositor britànic Benjamin Britten. La vella sarabanda, en ve baixa, ara arriba per cantar-nos la tonada més vella, en ve alta, que escoltareu en dies. Perquè, en el fons, a la nostra parella de ball, el que li volem dir és que...
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Fins ara hem conegut una dansa alemanya, Alemanda, una altra d'italiana, la Corrente, amb una germana bessona, França, la Courante, una d'espanyola, la Sarabanda, i ens queda la darrera columna que completa la base sobre la que s'alça la suite. Ens la presenta en la seva variant italiana el violinista Andrew Menz, a través de Corelli. Després us dic el nom de la dansa que el solista té pressa. Thank you. Aquesta dansa amb presses era una giga, dansa de tipus binari, original d'Escòcia. Amb ella completem els quatre asos de la suite: Allemande, Courante o Corrente, Sarabande i Giga. Alemanya, França, Itàlia, Espanya i la Gran Bretanya, els cinc països que aleshores encarnaven el món civilitzat. Al voltant d'elles s'hi afegiren altres danses: Gavotta, la Forlang, la Bougue, el Passapier, la Chacona i el Minuet. De totes aquestes i moltes més, quan la suite evolucionà en part cap a la forma sonata convertint-se en sinfonia, només en va sobreviure la més popular de totes, el Minuet, que simbolitzava més que cap altre l'estil artificiós de la vida del segle XVII. Les cròniques ens diuen que s'ha de ballar amb aire lànguid, boca somrient, cap imponent, mans innocents i peus ambiciosos, tal com ens demana Leonard Bernstein amb aquest minuet de la sinfonia que fa la 36 de Mozart. Moment del Còdex Flamaric, amb Albert Ferrer Flamaric, el Lord Vader de la crítica musical. La novetat discogràfica.
I la novetat d'aquesta setmana ens la porta el vell conegut Naxos. Entre les moltes integrals simfòniques, de cambra i per a instruments sols, que progressivament va completant, la dedicada a l'obra per a teclat de Domenico Scarlatti, que va viure entre 1685 i 1757, arriba al 21è volum amb la inclusió de 17 exemples més, en aquesta ocasió interpretades per la pianista coreano-nord-americana Soyeon Kate Lee. D'aquesta manera, suma la novena participació en aquesta integral sobre Scarlatti. L'escoltem de fons interpretant una d'aquestes sonates de Scarlatti. Totes les aplegades estan escrites en un sol moviment, però algunes presenten canvis interns estructurals, com el cas de la sonata en sol menor Kirkpatrick 91, que dura entre 8 i 9 minuts. Aquesta s'inicia amb la indicació de grave, com si fos una ària operística, segueix un allegro en compàs binari, que es repeteix, seguit d'un altre grave, breu, i es remata amb un allegro en compàs de 6x8, com si fos una petita suite. Altres, com la sonata en si bemoll major Kirkpatrick 202, presenten una estructura tripartita, A, B, C, tres temes, amb una secció ràpida, seguida d'una lenta, la B, i una més ràpida com a conclusió. Nosaltres, però, sentim de fons la sonata en do major, Kirkpatrick 143, que s'iniciava amb un arpegi descendent dins el tempo d'allegro sobre el qual es vesteix aquesta peça, que, tècnicament, requereix destresa en els jocs de terceres, sisenes i octaves. Acabem-la d'escoltar en la recreació de Soyeon Kate Lee al piano.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
No podia faltar en un programa dedicat a la dansa la música de la família de compositors que millor han sabut comptar fins a tres i que ara s'acosten patinant amb el vals dels patinadors. Un, dos, tres traus, un, dos, tres traus. Còdex Flamenc, la novetat discogràfica.
I continuem descobrint algunes de les sonates aplegades en el 21è volum de la integral per a teclat que el segell Naxos dedica a Domenico Scarlatti i que va ser mestre musical de Maria Bàrbara de Braganza i una de les figures més influents del segle XVIII. Escoltem el refinament, precisió i gust amb què Soyeon Kate Lee recrea la sonata en fa major Kirkpatrick 78. Kirkpatrick és el nom de la catalogació de l'obra de teclat, almenys de Scarlatti. Doncs aquesta sonata en fa major, Kirkpatrick 78, està caracteritzada per iniciar-se amb una giga seguida d'un minuet. És una sonata en un sol moviment que dura poc més de 2 minuts. Thank you. I rematem aquesta recomanació del segell Naxos amb la sonata més breu de les aplegades en aquest 21è volum de la integral de sonates de Domenico Scarlatti. En concret, escoltem l'escrita en sol major, Kirkpatrick número 2, escrita en compàs de 3/8. Novament, Soyeon Kate Lee al piano en aquesta recomanació que us fem aquesta setmana de l'obra per teclat de Domenico Scarlatti, que arriba, com us hem dit ja, al 21è volum editat per Naxos. Molt bon enregistrament tècnic i de so.
Viatgem fins a Amèrica. Hoedown s'associa principalment amb la gent de color i va ser una dansa en moviment ràpid. Però pel segle XX el terme s'associa sobretot amb els nord-americans blancs, especialment a les zones rurals o a les parts occidentals del país. El ball resultava un virtuós desplegament de treball de peus on una sèrie de ballarins tractava de superar cadascú a l'anterior. Això significava que el ballarí següent havia de ser millor. Aaron Copland deixà testimoni d'un Hoedown original en el seu ballet Rodeo, que ara, entre crits dels músics, convertits en cowboys, interpreten els músics de l'Orquestra Simfònica de San Francisco.
Thank you.
De la dansa d'un cowboy americà a la dansa d'un cowboy argentí. El malambo argentí, dansa que es caracteritza perquè només la ballen els homes i només amb els peus. Molt arrelada a la pampa argentina i als gauchos que l'habiten. El malambo és un ritus d'introversió davant la soledat circumdant i l'amenaça permanent del desert. El gaucho mou els peus per expressar la solitud, l'aïllament, canalitzant d'alguna manera l'energia física i espiritual. El millor exemple simfònic d'aquesta dansa ens l'ha regalat el compositor argentí de pare català, Alberto Ginastera, en el seu ballet Estancia, en el darrer moviment del qual representa una competició de ball entre gauchos. Guanyarà el que aconsegueixi mantenir-se dempeus més temps. Bon viatge. Thank you.